20 minuts per torn.
Ja?
Sí, sí, davant.
Bé, doncs jo sóc el Romà Fortuny, com ja han explicat, i la meva experiència amb els pobres no és des de l'Església, sinó només des d'ells. En tot cas, el temps que passo a Xapa sí, perquè allà sí que realment tota l'Església, o la majoria, almenys la que jo conec, de les muntanyes i de les comunitats dels indígenes, són pobres de solemnitat, pobres del tot. I per tant, els servidors, els catequistes, tots són gent pobra, molts no saben llegir ni escriure. I no estan, són molt creients. Però tret d'això, que ha estat una part de la meva vida i com un afegit, aquí on visc ara, a Emmaús de Sabadell, cap és creient, cap ni un. I no només això, sinó que algun és musulmà, en fi, no se'n pot parlar de Déu ni de Jesús. Llavors, la meva experiència és que aquest tema que aquí heu posat, vida d'església entre els pobres, és l'església que ens mou o empeny a caminar amb ells? A mi no. Què és el que m'uneix a uns i altres? No és l'església. Diguem-ho d'altra manera, és correlativa a la unió entre... És possible la unió d'un com jo, que sóc capellà, amb els pobres des de l'Església? Jo crec que és, en aquest moment concret, sobretot, és impossible. Si canvien moltes coses, potser serà possible, però... Per tant, no he buscat aquest camí. A mi em sembla que no. Almenys des del que entenem per Església. I no diguem des de parells, si quan senten la paraula Església. La resposta a aquesta qüestió l'hem de trobar en el nostre interior. Aquí tots sou voluntaris de gent que serveix o ajuda o acompanya alguna institució? O només sou... Mira, que sou amics... Sí. Hi ha algú que sigui de la casa?
Sí.
Uns quants? Molt bé.
Parell, tres.
Bé, doncs, la resposta a aquesta qüestió l'hem de trobar en el nostre interior. Perquè el plantejament de la proposta sigui encertat, si ens atrevem a dir sí, què és l'Església? Potser fem volar coloms. Per què no partim d'una realitat més propera i més integral? Més de dintre. Quin pot ésser aquest referent on o en el qual hi cabem tots? Jo que sóc capellà, jo que sóc, tinc una història, i qualsevol pobre i desgraciat que està al carrer. Què hi ha que m'uneix realment amb ells? Facin el que facin, pensin el que pensin, estiguin on estiguin. Des d'aquesta pregunta, jo he trobat la manera. Aquest referent en el qual tots hi cabem és saber que tots som poble. Poble! I des de l'Evangeli, tots som poble de Déu. No hi ha ningú esclòs des de l'Evangeli. De la pràctica religiosa hi ha molta gent esclosa. Però des de la proposta de Déu, tots som fills de Déu. I per tant, no hi ha ningú que quedi esclòs. Saber, doncs, i sobretot sentir-ho des de dintre, no saber-ho amb el cap. Viure-ho. De que quan jo sec a taula amb un pobre, és tan poble com jo, tant del poble com jo, o jo com ell, això ens uneix. perquè el poble és realment el subjecte de la història. Som els que construïm el món, el que fem la vida. L'identitat a uns i altres, a tots, ens ve d'això. Com des d'aquesta identitat hem de poder aprendre a entrar en comunió, en empatia mútua, en identitat i fins i tot m'atreveixo a dir igualtat. Des dels vincles del frec a frec que la vida ens ofereix, podem i hem de descobrir la realitat profunda que ens uneix a tots. Clar, si només els veiem i els anem a ajudar a donar pa o a servir un menjar, ho trobo difícil. Pot ser, però és difícil. L'ideal és fer coses junts, caminar junts. I tinc la sort d'haver treballat a l'Hospital de la Creu Roja 20 anys i estiguent, jo sobretot a urgències de nit, amb tota aquella gent que viu en l'entorn del camp del Barça, on hi ha el mercat del sexe, prostitució i tot el que vulgueu. La violència d'aquella gent, a mi m'hi van posar a servir allà perquè era home i tenia el cabell blanc. Perquè quan ho feien les infermeres tenien por perquè els maltractaven, les insultaven, li ficaven mà, li aixecaven la faldilla, en fi, era tremendo. I em van demanar si jo volia estar allà, fer d'infermer, perquè tinc el títol d'ATS, i jo vaig dir que no, però el col·lectiu de capellans obrers els hi vaig fer la pregunta, com ho veien, i tots em van dir, no pots dir que no. Perquè jo deia, estic a l'hospital, però jo sóc el que treu les escombraries, jo sóc el que porto els morts, jo sóc el que... Estic de l'última fila, amb les dones de neteja, i ara si em posen el títol, els metges diran bon dia, ens saludaran i ara no ens saluden. Perquè jo no sóc ningú. En canvi, quan sigui ATS i actui, això ja serà diferent. I els capellans, els companys, van dir, no pots dir que no. Vaig acceptar i realment, quan vaig veure aquella gent de prop, vaig perdre la fe. Aquests són el que Déu estima? Aquests són poble de Déu? Aquests són els seus fills? Està a punt de deixar el sacerdoci tot. I quan me trobo a la reunió que tenim habitual dels capellans obrers, que el dimarts que ve la tindrem, la seguim fent fa molts anys, explico això mateix i un franciscà que és un mestre en Sagrada Escriptura que ha fet sempre de peó, no ha passat mai de baix de tot de l'escalafó de la construcció, en Déu, i tu per què no deixes que Déu sigui Déu com ell vol ser i no com tu t'imagines o penses que ha de ser? No sé què va passar, se'm va fer la llum i vaig canviar. Disposat a deixar-ho tot, m'hi vaig tirar de debò. Fins i tot un tinc escrit en un llibre que ens van demanar de Cures Obreros, que s'ha sortit de la Herder, i vaig dir l'experiència aquesta, d'aquest retrobament de Déu, i vaig veure, canviant aquesta actitud meva interior, em vaig fer amic seu. Encara ara, després de quasi 15 anys, si vaig, que encara vaig pel barri perquè serveixo una parròquia a Santa Gemma, que passo per allà, si trobo algun d'aquella gent, em venen a saludar. Què vol dir? I no hem parlat mai de Jesús. No hem parlat mai de Déu, però se'n recorden. Jo havia canviat el cor, havia canviat el pensament, havia canviat la manera de relacionar-me amb ells i havia començat una cosa nova, que encara dura. Llavors, aquesta identitat és la que realment ens fa iguals. Des del vincles de fec a fec que la vida ens pugui oferir, explico aquest de l'hospital, però ara, per exemple, a la realitat d'Emmaús, seure a la mateixa taula, anar a fer el treball cada matí a les 7:30 del matí, això uneix. Per exemple, quan anem pel carrer a recollir un matalàs que està pixat i tot el que vulgueu, ni aquell negrito que ve amb mi té força per remenar-lo, ni jo. Ens hi posem els dos i pum, i el posem al camion. Això, fet des d'aquesta convicció meva de que ell és tan persona com jo i que el Déu en qui jo crec està tan present allà com en mi, ens uneix. I si tinc aquesta vivència, no sé què passa, ell no el deixarà posar nom, però s'encomana. Això, des d'aquest vincles, li dic món interior. Món interior de les persones. Tots tenim món interior. Realitat íntima. Que no sabem-li posar paraula, però hi és. Un dels nostres errors està pensar que els pobres no en tenen. I en canvi, per exemple, jo recordo un noi dificilíssim, que no hi havia per on agafar-lo, que em va posar foc a la porta per cremar la porta, etc, etc. I bueno, jo no en sabia com fer-ho, perquè és que no en sabia. Ell estava molt malament, però capat d'anys em diu: tu ets l'única persona que ha cregut en mi. Me pregunto, doncs, què és la fe? És molt més fàcil creure en Jesús del cel que creure en aquesta persona que ho esguerra quasi tot. Però a la que ell percep que creuen en ell, per exemple, a Emmaús, quan arriba algú, el primer dia se li dona la clau de la porta, del carrer. El que passa per dintre de la persona que està acostumat a que malfien sempre allà on va, perquè ha robat, perquè aquí, perquè ha estat a la presó, que li donin la clau sense que només saps que el seu nom, doncs a vegades li tremola la mà. Però és això. Creure en la persona perquè en el seu interior hi ha el motiu profund de la meva creença. Doncs caminar plegats, aprendre a entrar en comunió amb l'ésser i la vida dels pobres, el que és decisiu és la connexió del teu món interior, del nostre món interior, amb el dels companys. No podem seguir pensant que no en tenen, que no en siguin conscients, potser és evident, que no li saben posar nom, però el tenen. Un tret important de dit i fet són els àpats. Pregunto, hi ha conversa en els àpats del dit i fet? Quan dineu junts, els que sou d'aquí, parleu molt?
Una mica sí.
De què parleu? Del futbol o de què?
Bueno, una mica.
Però n'hi ha que no parlen mai?
Sí, n'hi ha molt que no.
Bastants més que no parlen?
Sí.
Bé, doncs això és un símptoma de la diferència entre seure a taula o només anar a menjar. Un qui té gana, jo he estat algun menjador de les Calcutes, i això allà només és un menjador, no és seure a taula. Seure a taula és el que estem fent ara aquí, eh? Seure a taula és, estem junts i clar, si es menja, bo. Doncs aquest seure a taula dona unes possibilitats per això que estic dient, que no té nom, perquè canvia les persones. Si voleu, no sé si m'ha assallat, com anem, que falta?
Sí, encara falten 6 minuts.
Jo vaig escriure l'any 96, fa 17 anys, seure a taula, amb un llibret que vaig fer. Diu: hem fet la constatació i la dificultat que alguns tenen per seure a taula. Hi ha persones que a l'hora de posar-se a taula, pels àpats sempre queden ressegats, com esperant seure els últims. I ho fan més quan hi ha persones externes o convidades. Fan un posar com qui diu, no hi ha lloc per a mi. Si poden comprovar que falta algun plat o cobert, quasi segur que ho expressen verbalment. I si efectivament no troben cadira per seure, estan contents. Satisfacció, perquè els referma, jo no sóc ningú. La taula és un exponent de la col·lectivitat. La taula suposa que tots hi hem de caber, ha d'haver-hi lloc per a tothom i és significatiu que sempre la mateixa persona acostumi a fer el ronso per seure, com si li sapigués greu comprovar que hi ha plat i cadira preparats per ells. Us passa això a vosaltres? Estic dient alguna cosa que passa a dit i fet? Doncs pensem-hi. Un cop asseguts, en els primers moments no segueixen cap conversa, ni participen, només mengen. Les primeres expressions parlades solen consistir en l'observació de descuits. Falta un got. La sopa és tèbia. No en vull. I sempre, o quasi sempre, amb un to agressiu. L'agressivitat en els àpats és una manera d'exercir de persona, manera que no fa feliç a ningú, ni a qui rondina, ni a qui els escoltem, els sentim. La nostra reflexió és que seure a taula expressa realitats fondes de l'ésser humà. Per exemple, tot el que ja hem dit, la taula expressa els actes més primaris i elementals, com xuclar, menjar, satisfer la primera necessitat vital. La persona que es troba atrapada per la marginació, que ha viscut al carrer, es troba de cop i volta en una taula on passa de la fam a poder exercir. I dir no en vull, i dir sí, i dir no. I com que no sap altra manera de fer-ho que agressivament, això li recorda el seu passat i li dol la diferència. En el fons li dol la diferència. Quan es troba en un lloc com aquí i que tot estigui com a cobert i que sigui satisfactori, no és una satisfacció, sinó li dol la diferència del que ha perdut amb el que ha guanyat. Perquè encara no ha fet el tomb. El seu món interior no s'ha despertat i no ha pogut actuar. Però la taula arriba a aconseguir que això no sigui així més que les primeres setmanes. Però la taula expressa els aspectes més sublims. Compartir, celebrar, acceptar el grup, sentir-nos acceptats per tots i jugar tots al mateix joc. És una manera plàstica d'expressar que si assumim lliurement seure a taula, comença a fer-se realitat el que podem i hem de fer coses junts, fer camí. Si l'home resisteix a acceptar el lloc assignat que ell s'ha de buscar, la reacció necessària és protestar i ser agressiu. Bé. Dit això, jo estic a Emaús i hi ha una frase a Emaús quan estan tots desencisats pensant que tot és un fracàs. És la imatge dels que jo visc, gent fracassada. Diu, el cor s'abrosava dins nostre mentre ens parlava pel camí i ens obria el sentit de la vida. La taula és un instrument perquè això succeeix. Tots canvien. Tots. Quan seiem tots a la taula cada dia. El Déu de la vida... Jo puc dir això, que el que m'ha passat... Jo m'he passat moltes hores, aquests anys que explicava ell, de quan jo era rector d'un seminari, etcètera, cada dia feia potser una hora o més de pregària davant del Santíssim, anava al Sagrari. I allà hi trobava Jesús. Però jo, si em deia coses, potser sí, però no ho sé. Aprendre a veure en totes les persones, qualsevol de vosaltres, que sou tan sagrari, o soc, i tots ho som, tan sagrària, o més que el de la fusta, el de llauna o d'or, si vols, això canvia la vida. Per tant, aquesta experiència permanent de viure amb els pobres i sapiguent o visquent que tot el fons de la meva vida està tan present en la meva vida com en l'altra, em sento profundament unit i ja pot passar el que passi, això no ho trenca ningú. Perquè no és meu, no és resultat del meu esforç, és un regal de Déu. Ha de venir un moment en què ell se n'adoni, no li posarà el mateix nom que jo li poso, però la vida fa que se n'adoni. Per això em va dir aquell, ningú ha cregut en mi més que tu. Totes les persones són sagrari, els pobres també. El Déu de la vida és en les persones, malgrat els desastres o malifetes, droga, alcohol, destrucció. Els que ens emboliquem en aquesta causa, sempre som i serem aprenents d'aquest camí.
Ja està?
Ja està.
Ara,
ja
m'he passat.
Ens passem
una miqueta, però no gran cosa. Bueno. Anem molt bé.